Escoltes El Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana de Consum.
El Consum Més Pràctic és la secció que ara mateix duem a terme per tal de tractar diversos aspectes que ens afecten a qualsevol ciutadà i ciutadana. Fa unes setmanes parlàvem també una miqueta de la situació durant la pandèmia a la província de Tarragona, dels drets que tenim els consumidors quan comprem algun producte i també de com comprar una entrada d'algun espectacle de forma segura. Arribant l'estiu, arribant també una mica que s'acaben aquestes restriccions a la pandèmia i també arribant les vacances, volem parlar dels viatges. És època, doncs, de comprar vols, de comprar trens, de comprar bitllets per poder viatjar i pensem que és un bon tema per poder començar a repassar. Per parlar avui també d'aquest nou tema, d'aquestes restriccions pels viatgers que arriben i també dels drets que tenim els consumidors i consumidores, tenim ja amb nosaltres a la cap de la secció de Consum a Tarragona de l'Agència Catalana del Consum, a la Judit Pujol. Judit, molt bon dia.
Hola, bon dia, Silvia.
Doncs mira, arriba una bona època ja, suposo que abans d'entrar en matèria, un estiu, jo crec que amb moltes ganes de viatjar, no? Moltes persones, aprofitant que ja podem sortir de casa i podem viatjar, crec que serà un estiu interessant a nivell de viatges, eh, Judit?
Sí, en tenim ganes.
Tenim ganes, eh?
Sí, sí, sí.
I a més, si ja definitivament podem prescindir de la mascareta, doncs a l'aire lliure, doncs encara millor. Per començar, Judit, quins aspectes hauríem de tenir presents si volem contractar un viatge de cara a aquest estiu i també tenint en compte encara que hi ha alguns països amb certes restriccions.
Sí, sí, efectivament, ho veiem cada dia a les notícies, que continuen a haver-hi restriccions, moltes limitacions. Llavors, el més important és que abans de planejar qualsevol viatge, el consumidor s'informi de les limitacions que hi ha, de les restriccions i de quins requisits que demanarà el país de destí on vulgui viatjar. Si té previst viatjar dins de la Unió Europea, hi ha una pàgina web que està molt bé, una plana web que es diu Reopen Europa, i allà podrem veure, segons la destinació que vulguem anar, els requisits que ens demanaran, ja sigui doncs, una vacuna, o hi ha països que et demanen fer una quarantena, o que et demanen el PCR, doncs allà ho podem trobar. Després, nosaltres aconsellem que es fixin en les condicions pactades en el contracte de viatge, no? I tots aquells serveis que han pactat, quines condicions hi ha. També hi ha gent que està contractant assegurances.
Molt bé.
I en aquest cas també ens hem de fixar quins són els riscos que cobreix l'assegurança, perquè hi ha moltes assegurances que no cobreixen els temes de pandèmia, que això és el que ens vam trobar amb la pandèmia que estem passant ara.
Evidentment, sempre que viatgem, en qualsevol època és important tenir-ho tot ben lligat, però més ara amb aquestes restriccions que no ens trobem això, no? Que no podem entrar, que no portem el PCR,
exacte.
Molt atents a tota aquesta informació que tu donaves. I a més, Judit, hi ha eines, no?, per poder fer-ho, com deies, aquestes webs, vull dir que està a l'abast de tothom,
sí, sí,
poder estar informat. Volar o viatjar, en general, representa moltes vegades un retard, una cancel·lació, que hagi overbooking. Evidentment, tenim uns drets. Què és el que podem fer davant d'aquestes coses, Judit?
Sí, avui en dia hi ha molta normativa europea i estem molt emparats, no? Els viatgers tenen molts drets, però per poder aplicar aquesta normativa europea és molt, molt important que es tinguin en compte dues coses. Primer, és que el lloc d'origen d'on sortim sigui de la Unió Europea. El país ha de ser de la Unió Europea per poder aplicar-nos aquesta normativa. I si no és un país de la Unió Europea, almenys que la companyia amb la que viatgem operi o estigui dins de la Unió Europea, encara que viatgem a un país tercer. Llavors, en aquests dos casos ens podran aplicar els drets que tenim com a passatgers europeus. Llavors, si nosaltres tenim qualsevol problema a l'hora de viatjar, que veiem que se'ns han vulnerat els nostres drets, què podem fer? Primer de tot, s'ha de fer una reclamació prèvia a la companyia, a l'empresa amb la que tu hagis tingut el problema. Si en 30 dies no et responen o la resposta no t'agrada, trobes que no és satisfactòria i que continues sentint que els teus drets s'han vulnerat, llavors el que pots fer és venir a nosaltres, a l'Agència Catalana del Consum. Ja sigui que te'n vagis al més a prop que tinguis, perquè hi ha nòmics que tenen aquest servei. Uh-huh. Aquí a Tarragona tenim la de Tarragona, la de Cambrils, la de Salou.
Molt bé.
Però després tenim consells comarcals amb conveni, on tu també pots anar i pots presentar la teva reclamació. Uh-huh. En el cas del transport aeri, a més, en comptes d'anar a l'Agència Catalana del Consum, també pots anar a ESA, que és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Uh-huh. Perfecte. Està molt bé, no? Perquè jo sempre penso que des de que conec a la Judit i una mica més conec més l'Agència Catalana del Consum, em dono compte, Judit, que tenim molts més drets dels que segurament pensem, eh? El que passa que de vegades doncs, has d'invertir uns temps o uns recursos, però que està molt bé saber que nosaltres podem demanar certes coses, no? Com a consumidors, consumidores. Quan parlem de cancel·lació o retard, moltes vegades ens ofereixen o bé un reemborsament dels diners, que ens ha costat el bitllet, o de vegades també podem optar a un val, no?, amb aquells diners. Què és el que és millor? Què podem fer? Què ens han d'oferir? Quin és el tema?
Bueno, aquí hem de diferenciar dues coses. Que la cancel·lació o el retard del que parles, que la cancel·lació sigui per part de l'empresa, de la companyia aèria, de la companyia de transport terrestre, de l'agència de viatges, que sigui per part de l'empresa, o que siguem nosaltres els que cancel·lem. Per X motius, aquí no entrem amb els motius. Llavors, en el cas de que sigui l'empresa la que canceli, òbviament nosaltres tenim dret al reemborsament dels diners que hem pagat.
Perfecte.
Què passa? Que sempre hi ha l'opció de que l'empresa ens doni solucions alternatives. Doncs ja sigui un val, o a vegades et donen un val i alguna cosa més, no? Perquè tu triïs la solució de que no sigui el reintegrament dels diners. En aquest cas, el que ha de quedar molt clar és que la voluntat d'acceptar o no acceptar és del consumidor. O sigui, és el consumidor el que finalment decidirà si vol el reemborsament o si vol acceptar el val. El que no pot ser és una condició imposada per l'empresa.
Perfecte.
I això ha de quedar clar. En el cas de que sigui el consumidor que no vulgui viatjar, pel que sigui, perquè ara mateix hi ha consumidors que tenien vols contractats o viatges contractats que els hi ha agafat por i no hi ha cap impediment perquè viatgin, però diuen, mira, és que prefereixo no viatjar. Llavors sí que s'haurà d'estar a les condicions pactades en el contracte. I per això és tan important que nosaltres sempre mirem molt bé les condicions abans de signar res i abans de contractar cap servei.
I si parlem de més viatges o de transport aeri, Judit, quan tenim dret al reemborsament dels diners que haguem pagat prèviament per aquell vol que havíem d'utilitzar?
Sí, el reglament comunitari el que ens diu és que en els casos en què hi hagi una cancel·lació de vol o que el retard sigui superior a 5 hores, tenim dret o a un vol alternatiu o al reemborsament dels diners. Però a més, el reglament estableix unes indemnitzacions. En el cas de que aquest retard sigui superior a 3 hores, a part de que tu triïs, no, jo vull un transport alternatiu, o no, a mi retornen els diners, a part tenim dret a una indemnització. Quan es produirà aquesta indemnització? Quan, t'ho acabo de dir, el quan, però en quina quantitat? Estableix entre 200 i 600 euros.
Molt bé.
250 euros. Quan serà? Pues depenent de la distància del vol. Si nosaltres tenim contractat un vol, per exemple, que són 1.500 quilòmetres i se'ns cancela el vol, ens hauran de retornar el bitllet, l'import, i a més ens hauran d'indemnitzar amb 250 euros.
Perfecte.
Si el vol és de 1.500 a 3.500 quilòmetres, ens hauran d'indemnitzar amb 400 euros per bitllet, i si és superior a 3.500 quilòmetres, ens hauran d'indemnitzar amb uns 600 euros per bitllet. Quina és l'excepció d'aquesta indemnització? L'excepció seria quan a nosaltres ens avisen de que aquest vol es cancel·larà dues setmanes abans. O sigui, a tu et diuen, escolta, d'aquí dues setmanes tens aquest viatge però no podrà sortir el vol, no tindrem dret a la indemnització. Si el retorn del bitllet
sí, o del vol alternatiu. Sí, perquè hi ha un avís previ ja, llavors només a retornar-te els diners. No?
I quan no tindrem dret tampoc a aquesta indemnització? Quan la cancel·lació es faci per circumstàncies imprevisibles, inevitables i alienes a la voluntat de l'empresa.
Perfecte.
És a dir, que si és la definició típica de la força major i és el que ens hem trobat ara amb la pandèmia. Per això s'han fet retorns d'imports, de vols, però no s'ha pogut fer la indemnització perquè, òbviament, la pandèmia ha sigut inevitable, imprevisible i aliena a la voluntat de la companyia. Llavors, en els supòsits en què nosaltres, tot i tenir dret o aquest vol alternatiu o el reintegrament de les quanties o una indemnització, la companyia no ens ho doni, tinguem problemes, farem el que hem dit abans. Posarem una reclamació a la companyia, li farem saber, ens esperarem 30 dies o la seva resposta i si no estem d'acord anirem o bé a l'Agència Catalana del Consum o, en aquest cas, com estem parlant de transport aeri, a l'AESA, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.
En el cas del val, per exemple, si et donen un val per aquella quantitat de diners del viatge, les condicions també les marca l'empresa o jo tinc el dret de viatjar quan jo vulgui? O és en funció de, possiblement, no?
Bueno, en aquest cas, com és una solució alternativa que t'està oferint l'empresa, ella posarà les seves condicions.
Perfecte.
I en funció de si a tu et van bé i t'agraden o no t'agraden, triaràs el val o no.
Si més no, el reemborsament dels diners. Si la companyia és qui cancela, és sí o sí. Vull dir,
sí,
és una
un dret
del consumidor. I sí. Podem reclamar-ho, tot i que ens diguin que no repetidament.
Sí.
Quines serien... Igual no està en el nostre guió, però quines serien, Judit, les primeres passes per poder fer quan et diuen, per exemple, Renfe, no? Poso com a exemple, una companyia, no tornem els diners, ja és posar una reclamació directament.
Sí. El que dèiem abans, primer sempre posar la reclamació a l'empresa i després, si no s'ha solucionat el problema, venir a Consum.
Tenim dret també els consumidors a que les agències i les companyies ens mantinguin informats sempre i també oferir-nos assistència durant el viatge, més condicions d'aquestes cara al viatger?
Sí, ara estem parlant, per exemple, del transport aeri. Bueno, en el transport aeri, qualsevol retard, overbooking, qualsevol problema que hi hagi, la companyia està obligada a informar-nos en tot moment del que està passant i dels drets que tenim, que això és molt important perquè és el que tu deies abans, que moltes vegades desconeixem els nostres drets. En el cas de que, per exemple, hi hagi un retard superior a 2 hores, els consumidors tenen dret a que se'ls doni de menjar, que se'ls donin begudes i també un sistema de comunicació, que això ha perdut ara, avui en dia, una mica el sentit perquè tothom anem amb el mòbil i no ho necessitem. Abans sí que et donaven una targeta de prepagament perquè tu poguessis fer unes trucades. Després, si el que t'estan oferint, per exemple, o el que tu has triat és un vol alternatiu, estan obligats també a... és un vol alternatiu que no surti en aquell mateix moment i surti l'endemà, també t'han de donar allotjament.
Exacte.
L'allotjament i, si l'allotjament està apartat de l'aeroport, el transport ha d'estar inclòs.
Això sempre té una bona solució o moltes vegades passa que les companyies no t'informen, estàs hores i hores en una sala d'espera sense saber el què, no?
Sí.
També és la realitat moltes
vegades.
Sí,
sol passar això.
Això era pel que fa al transport aeri. Si parlem de tren, si parlem de vaixell, d'altres mitjans, què fem? Quins drets tenim?
Bé, doncs aquí també estem emparats per la normativa europea. Tenim drets que... sobretot en aquests àmbits, no? En el transport terrestre, en el transport marítim, potser desconeixem més, potser els més coneguts són els de transport aeri, i també tenim dret a reemborsaments i també tenim dret a indemnitzacions, depenent del cas que ens trobem. Per exemple, si estem parlant d'un transport terrestre que nosaltres hem agafat un autocar per fer un viatge, la normativa diu que si són més de 250 quilòmetres i hi ha un retard de més de, em sembla que són 120 minuts, tu tens dret a o bé que et retornin els diners o bé un transport alternatiu que s'acabi de fer aquest viatge, no? Això sempre es té, o el viatge alternatiu o el reemborsament dels diners. I en el cas de que tu decideixis no continuar el viatge, això, transport terrestre, el tipus autocar, t'haurien de retornar el 50% de l'import del bitllet.
Molt bé.
Insisteixo que és en el cas de transport terrestre, perquè en el cas del transport marítim és diferent.
És diferent,
o sigui,
també.
Hem d'anar mirant cada vegada quina tipologia de transport hem triat. Per exemple, en el cas de tren, que aquí sí que coneixem que hi ha molts retards i molts problemes sovint.
Jo crec que ja és habitual que hi hagi retards.
Sí, Doncs ens diuen que si es produeix un retard superior a 60 minuts, tu també pots optar per dir, escolta, ja no vull fer aquest viatge, sí, retorna'm els diners, uh-huh, o val, doncs m'esperaré al tren següent, o si em poses un autocar o un transport alternatiu. Uh-huh. Sí, a més, hi ha un retard d'entre aquests 60 minuts fins a 119 minuts, t'han d'indemnitzar tornar-te'n el 25% de l'import del bitllet. Uh-huh. I si és superior a 120 minuts, t'han de tornar el 50% del import del bitllet. Això com a indemnització, a banda del que diem, no?, del reemborsament o del transport alternatiu.
Mm-hmm. Evidentment, parlem d'una època de pandèmia i postpandèmia que s'han cancel·lat molts viatges i, de fet, la majoria de companyies sí que no ha posat pegues perquè, evidentment, no s'ha pogut viatjar. Ara algunes normes ja han començat a canviar, hi ha lletra petita, però si jo ara, per exemple, vull viatjar a un país que puc, però hores, dies abans, dono positiva una prova d'un test d'antígens o PCR, tinc algun dret, puc cancel·lar sense cap problema o és el meu problema, per dir-ho així, Judit?
No és el teu problema perquè, òbviament, hi ha unes normes que tu tens el PCR i et dona negatiu, però tu, si ets una persona d'aquestes inconscients, uh-huh, podries agafar i viatjar.
Exacte,
no?
I marxar.
Però uh-huh, el que passa és que hi ha una normativa que t'està dient que no pots viatjar amb un PCR negatiu. Llavors, què passa en aquests supòsits? En aquests supòsits, el que hem d'estar atents és on hem fet la contractació, perquè depenent d'on haguem fet la contractació se'ns aplicarà una normativa o altra. Si nosaltres hem contractat els serveis, els viatges, això val per tot, eh? No només pel transport, que ara estem parlant de transport,
sí,
però,
uh-huh,
però jo he contractat, doncs, el que tu deies, una entrada per un concert o un banquet de bodes que s'han anul·lat moltes bodes, etc.
Uh-huh.
Si jo he contractat aquí a Espanya, se'ns aplica el Real Decret 11-220, que és la primera normativa que va sortir regulant tots els casos aquests de fer front al Covid en el primer tram de pandèmia. Ja va sortir aquest Real Decret. I què diu aquest Real Decret? Aquest Real Decret diu que en el supòsit de que tu hagis contractat uns serveis i per com a conseqüència, bueno, com a causa de l'emergència sanitària, tu no puguis gaudir o no puguis rebre, o sigui, gaudir o rebre, fixa't, uh-huh, que jo no puc perquè tinc un PCR o tu no em pots oferir el vol perquè t'han tancat les fronteres,
uh-huh,
i no pots enlairar l'avió, no?
Uh-huh.
Doncs si jo no puc gaudir o rebre, ens hem quedat amb el titular de el consumidor pot anul·lar el contracte, val?, i que li reemborsin els diners. I aquest és el titular.
Íntegres, eh? Parlem,
sí, sí,
de la quantitat,
sí,
íntegra.
Bueno, la normativa parla d'accepta les despeses de gestió.
Vale.
Entenent com a despeses de gestió, no la feina que han pagat amb un administratiu per manipular papers i tramitar-los. No, uh-huh, despeses de gestió s'entenen, pues, aquella despesa financera el retorn d'un rebut,
sí,
el que li pot cobrar un banc pel retorn d'un rebut.
Uh-huh.
És a dir, t'han de retornar els diners que tu has pagat per aquell servei. I dic que és el titular perquè hi ha hagut molts problemes. Per què? Perquè moltes empreses han donat una informació errònia i han intentat donar un val forçadament amb els consumidors. No?
Uh-huh.
Llavors, com s'ha d'interpretar aquest titular que jo dic, o com s'articula aquest dret del reemborsament? Un cop tu vegis que hi ha la impossibilitat de rebre el servei, tu tens 14 dies per anar a l'empresa i dir-li, escolta, vull anul·lar el contracte i que em retornis els diners. Llavors l'empresa té 60 dies per el que seria negociar, que és oferir-te solucions, uh-huh, i oferir-te alternatives. Tornem a estar allò d'abans. L'última paraula la té el consumidor. Vull dir, tu em pots oferir moltes coses, però si jo finalment decideixo, mira, no, de tot això que m'estàs oferint,
uh-huh,
no em convé o no m'agrada, jo vull que em retornis els diners, llavors hi haurà 14 dies a partir d'aquell moment perquè l'empresari et retorni els diners. Per tant, uh-huh, hem parlat aquí de tres terminis, 14 per reclamar, 60 per negociar i 14 per rebre tu, uh-huh, els diners. Això en el cas de que nosaltres haguem contractat aquí a Espanya. Si, per exemple, nosaltres a través d'internet hem contractat un servei directament, no sé, a França,
uh-huh,
llavors haurem d'estar la normativa que hagi establert aquell país i també, òbviament, a les condicions que nosaltres haguem pactat en el contracte, no? D'allò, aquelles condicions que nosaltres hem contractat. Que per això és tan important llegir-se bé les condicions.
Exacte, si més no, el titular que has donat tu del que es pot comprar algun servei o producte a Espanya, doncs és interessant, no? Perquè, evidentment, clar, si no hi ha aquest retorn, al final dius, jo em faig un PCR, dono positiu, i si sé que no m'han de tornar els diners, doncs mira, m'aventuro, amb el risc, evidentment, sanitari de poder contagiar, anar a una altra banda, un espectacle o el que sigui, no? Per tant, crec que tot és una conseqüència d'una altra, no? I està molt bé, no? Però sí que és veritat que jo parlava abans de certa paciència, no? Quan reclamem alguna cosa, i tu ho deies ara, no? Són 14 dies que tenim dret per demanar el reemborsament i 60 que té l'empresa per respondre. Per tant, clar, passen els dies i és com a vegades el consumidor té un desgast que dius, és igual, doncs no, que sapiguem
bueno,
que tenim aquest dret, no?
Però pensa que això dels 14-60-14 està pensat en el cas de les mesures enfront del Covid. No és en general.
En general, sí.
Són en aquests casos. Llavors, què va passar? Que, clar, pensem que l'anul·lació d'entrades de concerts, de el que dèiem, no bodes, comunions, de viatges, va ser tan elevada que si... Clar, també ens hem de posar en la pell de l'empresari.
Totalment.
Si l'empresari de cop i volta no pot produir, no pot fer sortir vols i a més t'ha de retornar tot el que ha rebut fins en aquell moment en un sol cop, home, l'hem de deixar una mica...
No,
de fet,
de marge.
A les entrades i en els viatges també hi ha molta gent que s'ha acollit al val... per després dir, escolta, doncs jo sí que viatjaré després, a mi no em fa res, i han agafat el val. O gent que tenia entrades per concerts i han dit, escolta, doncs jo sí que vull anar, doncs ja m'espero.
Exacte, les guardo perquè si ha de venir d'aquí 6 mesos, doncs ja aniré, perfecte. Doncs Judit Pujol, ens encanta saber aquests temes, és veritat, perquè són recursos molt pràctics que moltes vegades no tenim en compte. És veritat que quan comprem alguna cosa, avui parlàvem de viatges, hem de mirar molt el que comprem i les condicions, i tampoc todo vale, però també saber que tenim uns drets com a consumidors, consumidores, que val la pena aplicar. Gràcies per estar amb nosaltres des de l'Agència Catalana del Consum en aquesta secció aquí a Tarragona. Gràcies, Judit,
moltes
i molt bon dia.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies.
Escoltes El Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana de Consum.